ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
10 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, bon dia.
Bon dia. Quan va anar la teva cita de divendres?
Divendres vaig tenir una cita de dinar. Correcte, correcte. Molt
va
bé.
Acabar al llit?
No, vam acabar dinant. Vam acabar dinant.
Molt bé. Repetireu?
És probable.
Molt bé, no?
És probable. Val. És probable.
Roger Carandell enamorat.
No, home, no.
Titular.
Fotem,
no.
Fotem,
il·lusionat.
Fotem.
Il·lusionat. Que és la nostra paraula preferida.
Que enamorat. Elisenda Carot, bon dia.
Bon dia, estimats, com esteu?
Molt bé, i tu com estàs?
Jo estic molt bé, aquí flipant, perquè, clar, el món dels famosos, i penso jo, què faig aquí?
Bueno, és que fa uns quants dies que aquí a la ràdio, en el nostre sí. entorn i a la nostra redacció, ens està arribant un run-run, saps allò que es diu? Unes coses.
Un run-runet, sí.
Tu has notat alguna cosa del run-runet?
Jo he notat alguna cosa, mirades amb molt d'amor, sobretot per part del Marc.
Del Marc Andreu.
Jo crec que Marc Andreu pot ser una de les fonts, oi?
Sí, i no es talla ni un pèl amb Marc Andreu,
no.
Eh?
No.
És molt descarat, és molt descarat.
El tema aquest no se sap controlar. Carot, tu tens una... Bueno, jo crec que seràs notícia en els propers minuts, propers segons. Jo et volia preguntar si és un tema professional.
No és un tema... Ho farem com un joc, val? No és un tema professional, tot i que, clar, afectarà alguns mesos el tema professional.
Ja està, ja
gran
sé què és. Ja sé què és.
Gran pista, aquesta.
És una ruptura. No. Estic tan contenta.
És una de les notícies més importants de la teva vida, entenc.
És, jo diria, la notícia més important de la meva vida, sí.
Pell de gallina.
Vols que la digui sigui tal qual?
Sisplau, digue'ns-la ja.
Home, davant de Catalunya, davant del Que no surti d'aquí, amb uns companys meravellosos, un dels quals fa 20 anys que conec, l'altre fa 12 anys i l'altre en fa 7, em fa molta il·lusió compartir amb vosaltres que estic embarassada.
Oh! Oh! Catalunya està de festa! Visca! Visca la Hisenda, l'amor! Visca l'amor, també!
Clar que sí, clar que sí. Ja ho has dit, Marta, perquè això es fa entre dos en un principi.
Felicitats, en el meu cas, vaja. Felicitats a l'Elisenda i en Xavi.
Moltes gràcies.
Oi, quina gran notícia.
Estem contents. Ha costat això, però mira, hem remat i al final... Bueno, no hem remat, hem fet altres coses, però al final ha sorgit.
Com et trobes, Elisenda? La pregunta més important.
Mira, et dic la veritat, ara fa 4 o 5 dies que una mica millor ha sigut començar la tarda de Catalunya Ràdio i començarem a trobar bé, per tant, sóc una mica workahòlica. Però, nenes... Senyors, senyores de Catalunya, què és això del primer trimestre i què són aquestes nàusees durant un mes i mig? És una broma?
No és cap broma. I el Caribán ja deu estar allí, que sí, Elisenda?
Home, el Caribán, o sigui, ja vas a la farmàcia i dius «Hola, doni'm Caribán!» I et donen tres caixes i una cara de pena. Perquè Déu-n'hi-do el Caribán, sense el Caribán, jo crec que no estaria, sí que estaria viva, però estaria marejada, com si, perquè us imagineu, com si hagués agafat un transmediterrània i hagués anat al mar Egeu i hagués tornat, si és que això fos possible, doncs així. Aquesta és la sensació.
Mare meva. I per tant, aquestes nàusees ja comencen a acabar-se?
Sí, ara ja estic acabant perquè estem al primer trimestre, però estem a punt de sortir ja del entre cometes, infern, perquè a veure, tot fos això, eh? I estic de 11 setmanes i escaig, per tant, en principi ja s'hauria d'acabar això i començar el que diuen la lluna de mel.
Ai, sí.
Diuen la lluna de mel.
No, el segon trimestre és el millor dels tres.
Tu vas tenir, Marta, això?
Sí, i també és quan vaig aprofitar per fer amb la parella l'últim viatge de nòvios, entre
Amic.
Cometes. Perquè és quan et
Amic.
Trobes bé, quan encara pots fer així una mica d'excursió, quan la panxa encara no fa tant bulto, vull dir que és un
Prendré
bon moment.
Prendré nota. Sí. Els caps de setmana aprofitaré, sí, perquè si no s'acaba el tema.
I quan ha de néixer, per tant, Elisenda? Això és a principis d'any? No.
Ah, no, més enllà. Això anem a l'abril, a la primera... abril.
Molt bé.
Jo creuria els dits perquè és per Sant Jordi, però potser arriba abans. Veurem.
Serà
Àries. Funcionen molt bé, els Àries.
Qui coneixem, Àries?
El Roger.
Jo mateix.
Tu, Roger, ets Àries?
Sí, tot i que, pel que em diuen, no compleixo gaire l'estereotip de l'Àries, eh? No...
I com són els Àries?
Són molt passionals, no?
Sí, una mica més pujadets que el Roger.
Ah, vaja.
Una cosa més desperta, saps què
a
vull dir?
A mi si em surt com el Roger, jo encantada, eh?
Ai, que bé.
No, però fa molt per tu, també, eh? Tenir un fill o una filla que sigui allò potent.
Sí, 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 amb una mare i amb un pare com els que té. Sí, sí, nena, sí. Digue'm a mi.
I Carot, sí, ja tens una mica, teniu una mica de llista al mòbil de noms que fan gràcia, il·lusió, esteu debatent ja algun dia a casa?
N'hi ha uns quants, però això és curiós, que a la Marta segurament li haurà passat, que hi ha una setmana que un nom pren com molta rellevància i la setmana següent dius, no, ja no m'agrada.
Sí, això passa, i saps què vam fer nosaltres al final, Elisenda? En teníem uns quants, vam anar, diguéssim, eliminant els que ja no ens acabaven d'encantar, i al final vam presentar-los als amics.
Ah, i van votar.
En teníem dos, i vam fer com una espècie de votació. Era com a les semifinals de la Champions, a l'arribes a la final.
Amb l'himne i tot, eh?
Correcte, correcte. I al final també has de pensar molt amb els sobrenoms i malnoms que li poden posar, amb el nom que els escolls.
Que sí, aquestes coses. Sí. De nen en tenim clar, si és nen, no sé, li posarem interrogant de moment, perquè no ho tenim.
Molt bé, clar.
Tens temps encara.
Molt bé. Carot, enhorabona, ens fa molta il·lusió, i cuida't molt, i ens veiem per aquí a la ràdio i ens fem una abraçada.
Gràcies, quines ganes de fer-te-la.
Estan sent mesos d'embarassos a Catalunya Ràdio, eh?
Sí.
Estem tots aquí reproduint-nos.
Sí. Gràcies,
ja, no? Ja va bé també que algú faci. Sí.
Home, i tant.
Carot, un petó molt gran. Fins ara.
Petons. Enhorabona, guapíssima.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Oh, mon amor, queda't amb mi. Se segur, que és millor així. Encara que esto no sigui trist. Farda.
Passa un minut d'un quart d'una del migdia. Ara toca parlar d'Oques Grasses, perquè dissabte van actuar al Reus Music Festival i van comptar amb un convidat VIP que jo, és a dir, no me l'esperava.
Parlem en plural.
Sí.
No ens l'esperàvem gens ni mica, gens. Perquè, tot i ser catalaníssim, penso jo que és un tipus de famós a qui no t'imagines un concert d'Oques. Jo el veia més a un festival de música indie o techno,
un primavera sound,
més alternatiu i no tan mainstream. Però quina va ser la meva sorpresa quan, dissabte a la nit, veig un Instastories d'en Biel Juste anant en un d'aquests cotxes 4x4 descapotables,
sí,
saps?
Ja
sembla un Jeep. D'aquests que dius, no sé quina marca és, però fa olor de molta moneda, de la gran moneda, fa olor.
Moltíssima moneda, tots els Instastories de Biel Juste, sempre.
Sempre.
Que sigui ell menjant-se un gelat a l'Eixample, tu veus moneda tot arreu.
Vehicle de roda molt gorda.
I veus
sempre.
Formentera sempre.
Sempre.
Sempre veus Formentera amb els seus stories.
Tot el dia.
Sigui on sigui, però jo veig Formentera
tota
sempre. El cas, també hi sortia altra gent, probablement rica, en aquest Instastories, i tots estaven cantant els quatre vents a la cançó Elefants d'Oques Grasses. I així fent com amb el dit, sí, aquesta cançó. I què es veu en aquest Instastories? Doncs una posta de sol preciosa.
Formentera.
Sí, que no és Formentera, perquè estaran en el Reus Music Festival, que per cert també és molt bonic Reus, eh?
Molt.
I els voltants,
escolta,
molta vinya.
Molt subestimat, però... eh? És que la zona de Tarragona et toca reivindicar-ho, sí, Maro.
Si
de baixar
més.
De Tarragona, per favor.
Si
i tant que sí. Sí. Mira, Roger, tu quan fa que no hi baixes? No hi has anat mai?
Jo fa molt, mira, no hi vaig des del febrer.
Tarragona capital, tu hi has anat mai?
He anat...
Què vas anar a Valls? Allò dels Figaflaues,
vaig anar
no?
Vaig anar a Valls. I Tarragona hi he anat una vegada.
Doncs mira, tant de bo
hi
passegessis més, perquè val la pena, val la pena.
Tarragona.
Doncs això, es veu un paisatge idíl·lic i etiquetaven aquest Instastories Oques Grasses a l'Instagram. Total, que tot seguit el mateix Biel Juste penjava un Instastories amb en Josep Montero, el cantant d'Oques,
sí.
Tots dos asseguts fent la petà a fora del camerino i amb un missatge que jo trobo molt potent. Escriu en Biel Juste. Música en català.
Tot
tres signes d'exclamació. Qui perd els orígens, perd la identitat. Tres signes d'exclamació.
Cridant, eh?
Pregunto, ha dit alguna mentida?
No.
Ara, pot ser que normalment jugo jo a que em disfresso de Biel Juste, poder que ell s'ha disfressat de mi?
És que m'agradaria plantejar moltes coses, perquè de veritat em vaig emocionar una mica amb aquest missatge. Em sembla un contingut molt inesperat. I m'agradaria obrir uns quants melons. El primer, és la primera vegada, us pregunto, que envia l'esposa tan reivindicatiu? És que jo sempre l'havia vist a Instagram fent promo de Tugells, fent publicitat i parlant sobretot en anglès.
Sí.
Poques vegades l'havia vist en català.
I també t'he de dir per això que jo el Biel... O sigui, per mi que parli anglès ja té un punt d'activisme sempre. En el sentit que en castellà et parla poc, m'entens? Que et parla en castellà, eh?
El però català o anglès, no?
El
la seva segona llengua és l'anglès.
El noto d'aquests. I jo ho agraeixo, sí. De veritat, perquè és molt diferent, eh? I no és broma. I a més, el missatge de qui perd els orígens per la identitat... O sigui, podria haver dit música en català.
Sí, ja està.
M'encanta, és increïble. Però és que és un missatge... que està molt ben plantejat. O sigui, són poques
està
paraules,
fent activisme.
I és un activisme del millor de tots,
a
perquè
favor.
En realitat s'allunya bastant de partits polítics, inclús de, què sé, independències i històries, però
no,
té tota la raó del
món. No, és l'arrel de tot plegat. No sé si us l'imaginàveu sent fan d'Oques Grasses, perquè nosaltres tots tres hem anat, vosaltres dos sobretot, a molts concerts d'Oques.
Massa.
I vosaltres heu estat molt a les zones VIPs, no l'heu vist mai, en Biel.
A mi no em sorprèn que sigui fan d'Oques Grasses, però sí que em sorprèn, diguéssim, que ho faci evident, perquè
I
a vegades tinc la sensació que vol ser una mica elitista.
Guilty pleasure, això.
Exacte.
Sí.
I és com, mira, va, doncs ho confesso, sóc fan d'Oques Grasses. Una mica, és la sensació.
I de què devíem parlar? En Montero i en Biel.
Per mi... que el Montero, tu estàs parlant amb ell i ja penses, però de què estem parlant?
Per mi, de res. Sí, per de mi, res. Miraven i somreien perquè estaven al mateix barco.
Eren feliços.
Jo crec... No sé trobar el tema de conversa que puguem tenir.
Jo no sé què els uneix.
Coneixent una mica en Montero i molt poc en Biel, tu, Julià, no coneixes més en Biel, però no sé en quin tema s'han anat a trobar.
Que no els vulgui patrocinar. Amb tu, Geis, creus que no té res a veure, no, amb la feina?
No, jo crec que no. Jo crec que els dos tenen una cosa bona, que és que són molt xerraires i que estan molt acostumats a les converses petites, a les small talks. Has de quedar bé, els dos coneixen constantment moltíssima gent.
Ja.
Per tant, jo sospito que se'n van en sortir. De tota manera, els dos són un perfil de català que és relativament similar, encara que et pugui semblar que no, és un perfil similar.
Creieu...
Pensen... Bastant igual, fixa't en el que et diré.
Sí, tu creus? Sí. Doncs jo veig dues vides completament oposades.
Sí.
En Montero, que no vol sortir de Muntanyola, de la seva casa i dels seus gossos.
I en Biel, que no para de voltar.
En Biel, que no sap on és casa seva, ja no sap on és casa dels seus pares.
Però hi ha un punt en comú que jo crec que els uneix.
Els ulls clars també els uneix, això.
Per exemple, i que són molt catalans.
I un punt aspiracional, espiritual. Una mica hi ha una espiritualitat aquí.
Sí, aquell Buda que tenen a casa, potser.
Ah, sí, una mica d'incens a casa.
Amb
això ho curen tot.
Mica de porro, inclús.
Això, això no ho
sé,
més preguntes. Creieu que en Biel la cançó que més li agrada d'Oques és la de Com el dia i la nit amb la Julieta? Com el dia i la nit vaig comptant estàs per culpa teva un calent de llit no sé,
tot
era dependrà per fer,
de com va anar aquella trobada que van tenir el Massorrer aquest estiu que es van agradar tant.
I on segur que ell li va parlar d'aquesta col·laboració, si es fan d'Oques Grasses.
Segurament.
Ah,
era
potser...
típica conversa fàcil amb
potser
Julieta.
Potser va néixer així, la conversa.
És probable.
No sé. Qui creieu que li agrada més a en Biel, així d'artistes catalanets que tenim per aquí? Jo crec que la Muixca li deu agradar, també.
I tant. Se la deu disfrutar a saco.
Mira.
No te'n sé dir cap més. És que en Biel no sabia
no,
que li agradava aquesta música.
No, és molt críptic. Ara haurem d'investigar. Haurem d'investigar el seu Spotify Wrapped.
Però a mi m'agrada aquesta faceta així més reivindicativa.
Ens encanta.
Al seu pare li encanta Mercè Rodoreda. Vull dir, tot va molt en aquesta línia.
Visca.
Visca la música en català, no? Com diu?
Sí.
En Biel Justa i visca Oques Grasses. Hem de parlar del xef català Jordi Cruz, que es va casar a finals d'agost amb la seva parella, la Rebeca Lima, al convent de Blanes, això ho vam explicar en aquest programa, amb menjar de Nando Jubany. Doncs bé, la setmana passada vam rebre un missatge d'un oient preocupat amb la parella, que ens deia... Sembla ser que el Jordi Cruz encara no ha anat de viatge de noces, perquè ahir estava a Barcelona rodant Masterchef Junior. Era un missatge que crec que vam rebre el dijous, i efectivament ens va passar una foto on veiem el cuiner en un rodatge al port de Barcelona. Aleshores, pel que sabem, just després del rodatge, en Jordi i la Rebeca van fer les maletes i van marxar cap a les illes. I aquests dos sí que es van plantar a Formentera. De fet, la mateixa Rebeca ha estat l'encarregada de documentar aquest viatge de noces, compartint unes quantes fotos a Instagram. S'han dedicat a fer uns dies de platja, de sol i, sobretot, de gastronomia. I ho sabem perquè també han penjat un vídeo una mica editat, fluixet, no sé si l'heu vist. Ara us el posaré aquí a l'estudi.
Ja.
És un vídeo que podria fer jo tranquil·lament.
Clar, perquè teniu la mateixa edat.
El vídeo Millennial,
sí.
Mal enquadrat, mal retallat...
Una pausa, que no sí, sap per què respon.
Aquest filtre, aquests fundidos en negro...
Sí,
ai,
sí.
Amb la millor de les intencions, per
sí.
això.
Totalment,
eh?
I que tu veus bé abans de penjar-ho, eh?
Tu penses, he fet cinema.
Exacte.
Combinant foto amb vídeo.
Haig de dir sí. que jo això també ho he
ho
fet,
sé, Marta.
Soc Millennial.
Sí. Jo el teu equip, Marta. Doncs han penjat aquest vídeo per relatar la seva experiència al Pecador, que és un dels quatre restaurants que té a Nando Jubany a Formentera.
Un altre cop en Nando.
Sí, Nando us veu que...
Bueno, els encanta, no?,
els
en aquest matrimoni.
Amiguíssims, i els encanta el menjar perquè han anat al Pecador, que té tres menús. Té un menú que es diu el menú pecat, de 125 euros per persona. el menú, el gran pecat de 175 euros.
Sí, que puja més perquè és més gran el pecat.
Sí. I llavors hi ha el menú que es diu pecar Formentera. Ui. De 240 euros per persona.
Home, és que pecar a Barcelona pot sortir més barat, però Formentera...
Però mirant el vídeo aquest que han penjat ells, he vist que en Nàndols hi va fer una cosa especial amb ells dos. Clar. Perquè surten plats combinats de menús diferents. Per tant, no van fer només un menú, sinó que crec que una mica en Nàndols hi va dir jo us porto de tots perquè ho tasteu una mica i a veure què us sembla. Creieu que van pagar?
No.
Jo crec que sí.
Jo crec que no van pagar.
Jo crec que, com la Marta, que com que... Que sí, com que són del mateix gremi que la gastronomia es paga...
És que
encara
no hem resolt aquest dubte que ja ens plantejàvem la temporada passada, que és que quan un famós va a un restaurant, amb la millor de les intencions, sense voler fer publi ni res, què acaben fent els caps de sala?
Jo crec que mínim convidar-te alguna cosa, segur. Ni que sigui a una ampolla de vi.
Al beure, potser.
Al beure, potser.
Postres, d'això...
Sí, jo crec que acaba sent un 50-50 o un 75-25.
Diré una cosa i que se mantingui molt en el context.
Tu ets famosa.
Sent jo ningú...
Ets una mica famosa,
no,
Juliana.
Ningú, de vegades, escolta'm, quan he anat, depèn de quin restaurant...
Ets conegudeta.
Ja m'ha passat que m'han convidat, això, l'ampolla de vi, el postre...
Veus?
Alguna, o que et porten ja un xupito especial...
Però amb quina excusa? Et diuen alguna cosa? O no? No et diuen res?
Té per tu, Juliana.
No, sí, ja et diuen, Juliana, quina il·lusió que has vingut, el que sigui. Doncs pues clar, t'ho imagina't. O sigui, ara posem-nos serios i pensem en un Jordi Cruz, pensem en una Rosalia. Home, algú et conviden segur. Si em conviden a mi, que sóc una puta pringada, com n'han de convidar la Rosalia, si vol estimar?
Però també és molt fort, perquè és com aquesta gent és molt rica.
Pot pagar.
Que paguin ells, que sí que poden, home.
I que tu pots no deixar-te convidar en el sentit de... No, jo vull pagar perquè... M'agrada el servei
que feu,
us ho valoro pagant. Bé, en tot cas, tots tranquils, que han tingut viatge de noces. Jo tinc la sensació que han fet 3 dies de desconnexió.
I dos de viatge, o sigui, sencer un dia.
Perquè el Jordi no sap tant, és com en Nando, necessita treballar sempre.
Jordi, aquests moments està als fogons, estic convençudíssim. 4 minuts i 2 quarts d'una.
De la palabra bochorno por parte de alguien que representa al Partido Popular. Le voy a decir lo que es el bochorno, señora Montesinos.
És la veu d'Inés Hernán fa uns mesos criticant una diputada del PP que havia qualificat la seva feina durant la gala dels Goya de vergonyosa. Hernán va dir icona al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Suposo que ho recordeu, perquè això se'n va parlar moltíssim.
Nosaltres en vam parlar moltíssim, sí.
Però ara Hernán ha elogiat una expolítica del PP. Pau Espark, bon dia.
Bon dia, i no és una expolítica qualsevol. Es tracta de Cristina Cifuentes, que va ser presidenta de la Comunitat de Madrid, el càrrec que ara ocupa Isabel Díaz Ayuso, i pel mateix partit, el PP.
Diré una cosa. Quan va passar allò de Pedro Sánchez, una periodista molt seriosa que fa informatius i que ens estimem moltíssims, ens va dir: tothom ha defensat molt la Inés Hernán, però què passaria si ho fes amb un polític del PP? M'ha dit talment aquestes paraules, i fixa't com és la vida que ens ho ha plantejat al davant. Què passaria?
Ah? Ha passat.
Qui és aquesta periodista?
No vull dir el seu nom perquè...
Després m'ho escrius, ara no hi caic.
Però el fet, per qui no la situï, el 2018 Cifuentes va deixar la política, el 2019 es va donar de baixa temporalment del PP i la setmana passada Hernán i Cifuentes van coincidir a la roda de premsa de presentació de la nova edició, la novena de Masterchef Celebrity, que també per això en Jordi Cruz està tan ocupat, on participen totes dues juntament amb altres famosos. El fet és que en un moment de la roda de premsa, Inés Hernán s'aixeca de la seva cadira i es dirigeix cap a Cristina Cifuentes.
Guapa. Es que Inés es un peluche grande, es un bebé.
Y ella es un icono.
I és aquesta reacció la que ha generat tantes sorpreses, perquè Cifuentes li diu peluche gran, Hernán li respon amb aquest icona. I, a més, us he de dir que aquest moment va sorgir perquè Cifuentes havia dit que els prejudicis són dolents, s'han de deixar de banda, i Hernán va assegurar que la política li havia robat el cor, que hi va haver moltes paraules d'efectes entre elles dues.
Hi ha hagut química, per tant, química allò més personal.
Sí, és que pots connectar amb gent que pensi molt diferent que tu.
I també hem tingut aquest debat moltes vegades al programa. Fins quin punt tenim amics que pensen diferents a nosaltres. Però si tens un perfil tan marcat com la Inés i estàs tot el dia fotent rotllos moralistes a la penya, després poder...
Aquesta amistat igual l'hauries de dur més a la intimitat.
Efectivament, pots abraçar-te més, ser més discreta.
O potser no sou amics, però és allò que us caieu molt bé, i no?
I que us... Sí, pot passar. El que passa és que no tothom es pronuncia d'una manera tan oberta com la Inés Hernán amb els seus posicionaments polítics.
És que és això, o sigui, Hernán, que últimament ha treballat de presentadora de Televisió Espanyola, sempre fa molt discurs polític amb les seves intervencions, i a més, d'esquerres, de defensa de la classe treballadora, i ha donat fins i tot suport públicament moment a la vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, molt allunyada del PP.
I no només això, sinó que ha criticat molt durament el PP sempre. És a dir, en aquest vídeo que hem posat a l'inici estava repassant tots els casos de corrupció que té acumulats al partit, vull dir que ella s'ha mostrat sempre duríssima.
I que Cifuentes, tot i estar allunyada els últims anys de la primera línia política, va ser una de les líders i cares visibles del PP, no era una qualsevol. Davant aquestes crítiques que ha rebut Hernán per aquesta reacció amb Cifuentes, ha penjat un comunicat a X, abans Twitter, explicant que la seva relació amb Cifuentes és fruit de la convivència que han tingut durant la gravació de Masterchef, el que dèiem. Sembla que s'han fet força amigues o molt. I defensa els ponts i no els murs, diu que treballa des de fa anys per reivindicar els drets socials i que això ho farà sempre, però pensa que això pot conviure amb l'apropament a persones que no s'hauria imaginat. Una mica polític, també, aquest discurs.
Tu què en penses, Pau? Tu estàs en contra, oi, de la Inés en aquest sentit?
És a dir, jo crec que quan t'has posicionat tan fermament, revisa una mica el que exposes públicament.
Sobretot perquè si ens has de fotre turres, dient-nos com hem d'actuar, com n'hem d'actuar i què està bé i què no està
o
mal...
O més que res, accepta les teves contradiccions. A dir, mira, nois, jo penso així, però ara, mira, m'ha caigut la mar de bé. Sí. Fes-ho d'una manera més humana, més propera, més natural, que no tant des d'aquest dogma que ella moltes vegades explica.
I a més utilitza també aquest icona, que és el mateix que li va dir a Pedro Sánchez.
Totalment conscient, aquest icona, eh?
Per això. Llavors, ella ha acabat matent les seves incongruències, com escriure el comunicat des d'un iPhone i anar de viatge a l'altra punta del món, però ho veu compatible amb demanar que hi hagi una sanitat pública de qualitat i que els professionals estiguin ben pagats, i atribueix la polèmica a les xarxes socials i creu que la vida és per esprema-la una mica més.
Doncs ja sabeu què.
Tu què, Roger, tu què en penses? Tens opinió sobre aquest tema?
Jo ja l'he dit, jo penso que pots tenir una amistat que pensi molt, molt diferent que tu.
Per tant, et sembla que la gent està sobrereaccionant, no? Criticant la Inés per haver-li dit icona.
Mira, jo la gent ja no ho sé, on està passant això, a Twitter?
Sí,
el Roger ni l'obra. Com que m'han robat la compte de Twitter, jo des del desembre que no hi entro i visc més tranquil, també t'ho diré.
Mira.
Ostres, és veritat, vaig sentir l'altre dia que havies deixat de veure i em pensava que era mentida, que era un gag dels teus. I pensava, bueno, podria haver sigut perfectament, però...
On podria haver sigut és la veu d'en Jair Domínguez, no? Que va deixar de veure alcohol fa 12 mesos i un any després continua abstemi.
Sí, al setembre de l'any passat va ser quan va fer aquest anunci públic que no prendria més alcohol, després d'haver començat a beure als 14 anys i perquè veia que el seu consum doncs, ja no començava a ser gaire normal. És un pas que no sempre ha comptat amb el suport de tothom, perquè aquest estiu va parlar amb la Marta a la tarda i va explicar quina va ser una reacció d'alguns seguidors.
I sorprenentment, en el món de les xarxes socials hi ha missatges molt estranys, com ets un merda...
Val, parlem d'això.
Follow...
És a dir, gent que et deixa de seguir perquè decideixes no beure més alcohol.
Sí, sí, sí.
És fort. Trobo que encara no ho hem valorat prou, el que implica un gest que hauria de ser més que normal. És que no ho és, no ho tenim normalitzat.
I tampoc no hauria de ser una notícia, però ell mateix va fer unes stories ahir volent celebrar que era una data especial per ell, per tant, nosaltres contents de poder-ho compartir amb ell. I li agraeixo molt la conversa que vam tenir fa unes setmanes, perquè es va obrir molt, en Jair.
Sí.
És fantàstic, el Jair.
Sí, ens cau molt bé.
De fet, defensa això que si pot servir com a exemple perquè algú més es plantegi deixar de beure, i a més és un procés que ha fet amb la seva parella, la Neus Rossell, que també és abstèmia, que ella mai ha begut, i a més els fills d'en Jair han anat fent seguiment de com ho portava aquest any.
Els meus fills, a veure, ho veiem absolutament normal que jo begués cervesa, com jo veia perfecte normal que els adults bevessin quan jo era petit, no? I ara jo els dic que porto tot aquest temps, o de vegades em diuen, quant de temps portes sense beure? I els dic, doncs mira, 10 mesos o tal o qual, i estan contents, no? Diuen, oh, mira, quan portis un any ho celebres. I dic, sí, doncs mira, sí.
Doncs tocarà celebrar-ho.
Li haurem de preguntar com ho ha celebrat.
Passen 3 minuts a 1:15. Ara farem una pausa i just després...
Sí, yo no hago música. O sea, alguna vez he ayudado en alguna letra y tal, pero súper anecdótico, en plan más por diversión. Y me...
Sentirem l'entrevista i analitzarem el que ha dit, perquè és molt, 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 molt interessant el que explica la Pili Vila.
Estem tocadots, família?
Que és la germana de la Rosalia. Quina... Que tu, Marta, ara t'has sorprès
quina
moltíssim
veu?
Quan has sentit la veu.
És una mica com la Rosalia ha fet amb intel·ligència artificial, com molt semblant, però no és el mateix.
Sí, però és, ara mateix és la veu més bonica que he sentit
mai. A més, és una veu que,
no,
des de que ho vaig sentir dijous, estic tocat.
Fitxem-la. No sé si ens podrem recuperar.
La Pili ha passat pel podcast Hotel Jorge Juan, un podcast que seguim molt amb la Juliana, d'en Javier Aznar, una entrevista d'una hora i mitja amb molts titulars i que ara comentarem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio. Yeah, 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 yeah.
Baby, no me llame que yo estoy ocupada olvidando tu nombre. Dos quarts i mig d'una del migdia, pareu molta atenció amb la veu que ha fascinat a la Marta fa uns minuts.
Sí, yo no hago música, o sea, alguna vez he ayudado en alguna letra y tal, pero súper anecdótico, en plan más por diversión, y me ocupo de lo que sería de vestir la música de forma, pues eso, que se pueda ver, que ya sea pues participando a la hora de pensar ideas para el tour o ideas de videoclip.
És la veu de la Pili Vila, pels que no la tingueu ubicada, és la germana de la Rosalia, que l'acompanya a totes les gires i, tal com explica, s'encarrega de pràcticament tota la part visual de l'artista. Tot això a banda de ser sòcia de les tres empreses, que ja hem explicat aquí més d'una vegada, que tenen les dues germanes i la seva mare. Normalment, la Pili no dona entrevistes i fa molt poques declaracions i aparicions públiques i té unes xarxes socials molt poc accessibles i actives, però ara l'hem pogut sentir. On ha parlat, Juli?
Doncs ha parlat al podcast de Vanity Fair Hotel Jorge Juan, de Javier Aznar. La Marta preguntava com és que ha parlat, perquè és veritat que ella no parla mai. Mai, mai, mai. I és això que fins i tot costa entrar en a les seves xarxes socials.
És que té l'Instagram privat.
Que el TikTok el té públic, però penja un TikTok a l'any. Costa molt.
Daiquiri.
Sí. Jo crec que ella ha volgut parlar en aquest podcast, primer perquè el Javier Aznar, que és qui el condueix, és amic del que encara ara és el seu nòvio, Diego Ibáñez, el cantant de Carolina Durante.
Ah.
I en el podcast fan bastantes referències de que en diversos moments s'han trobat i han coincidit com que són pseudo-col·legues o pseudo-amics i que a ella li encanta el podcast.
Ella l'escolta molt.
Ella hi va com a fan.
Sí, li fa il·lusió anar-hi, jo crec, perquè és això que diu la Juliana, que l'escolta moltíssim.
Clar. És la mateixa il·lusió que ens faria anar-hi a mi i al Roger, perquè som molt fans d'aquest programa, és un dels nostres podcasts preferits, on aquest senyor, el Javier Aznar, que és un senyor de gairebé 40 anys, molt madrileny i molt al dia de tot, no?, de restaurants, de llibres, etc., entrevista gent que li interessa. I són entrevistes, Marta, tan lentes. Ell parla tan a poc, o sigui, és una conversa sense més, però això, plena de referències culturals i de coses interessants. Quan la setmana passada vam veure que la convidada era la Pili, no ens ho creiem, perquè era com entrar a casa teva i trobar-te la Rosalia menjant macarrons amb la teva mare a la cuina, la sensació
de casa, sí, de llar de
algú
foc
que s'ha posat a casa teva, dius, però tu què fas en el meu podcast preferit? No hi pintes absolutament res, no ens ho creiem, molt il·lusionats, la veritat. Univers Rossi en un món que per nosaltres és, ens és propi, no? Us recomanem molt que sentim l'episodi, perquè és el que deia el Roger, és una hora i mitja de conversa, explica moltíssimes coses i per conèixer-la és imprescindible.
Tu acabes l'episodi i et consideres amic de la Pili.
Tot i que...
De fet, et consideres nòvio, pràcticament.
Sí, m'està il·lusionat.
M'agradaria conèixer-la més bé.
Tens un trastorn, tu, també.
Però... El Roger s'ha hagut de fraccionar l'episodi perquè
sí que el tens,
li feia pena acabar-lo tot a l'hora. I se l'ha anat fraccionant fins ahir al vespre.
El vaig acabar ahir al vespre, tornant cap a casa, conduint de nit.
Ja heu tallat,
ja. Sí, per mi s'ha acabat, és una ex més, ja.
Un amor d'estiu.
Parla bastant poquet de la Rosalia, però hem pogut extreure una mica d'informació. I sobretot explica la Pili, no tan intimitats o, per exemple, no parla en cap moment ni del seu fill, perquè tot això ella té un fill, ni del seu nòvio, ni de la seva família. Però acabes sabent quin és el seu menjar preferit, quin és el seu somni de viatjar no sé on i per què de petita no sé què. Saps? Com coses que són anecdòtiques, no tant sobre la profunditat de la persona. El nom de Rosalia no apareix fins ben bé al minut 15, que jo pensava, digueu-ho ja.
En algun moment haurem incòmode. De dir... Hi ha un elefant a l'habitació.
S'havia de mencionar.
I tu notaves el Javier Aznar, el conductor del podcast, un punt tens, un punt que deia, a veure com trec jo el tema de la Rosalia. I al final, mira, surt així com sense voler.
Yo, como he tenido la suerte de poder hacer tours con el proyecto de Rosalía...
Claro, no hemos hablado... O sea,
claro.
Es tu hermana, Rosalía,
sí,
para
sí.
Que no lo sepa.
Somos hermanas y las dos trabajamos juntas desde hace ya, a estas alturas, ya bastantes años, un montón. Bueno, llevamos trabajando toda la vida, quizá, porque ya cuando jugábamos las Barbies eso era tremendo, o sea, no te puedes imaginar el despliegue, o sea,
sí.
Personas... creadores de mundos, así lo digo yo.
Impossible no enamorar-se.
Me l'estimo ja.
És que sí.
T'he de dir que jo vaig acabar el podcast amb més ganes de ser amiga de la Pili que de la Rosalia. Dic, m'està fascinant el personatge de la Pili. La veig tan intel·ligent, la veig fantàstica.
Creadores de mons, m'encanta el concepte, eh?
I és real. Jugant a això.
I encara segueixen jugant a això,
sí,
perquè també
fantàstic.
Ho expliquen, el tema de vestir, de la part visual,
per
tot.
Per cert, la Rosalia la tenim per Nova York, de fet, amb la seva germana Pili, que també és allà, i en menys de 24 hores la Rosi s'ha passejat amb quatre modelets diferents. De fet, modelets molt vistosos, la qual cosa per mi indica que d'aquí poc tornarem a tenir un altre single, espero. I a més el dissabte va anar a un esdeveniment on va coincidir amb la Lana del Rey i la Taylor Swift.
Per tant, està activa, eh? Aquests dies, vida social activada.
No som conscients de l'estrella que és la nostra Rosalía Vilatovella. Ens n'oblidem.
Cap foto amb la Lana o amb la Taylor?
No, de moment no l'hem vista. Tornant al podcast on entrevisten la Pili, ella, inevitablement, sí que acaba fent moltíssimes referències a la seva germana, no? Tenint en compte que treballen plegades i han convertit moltíssimes experiències, era molt complicat no fer-ho. I explica, per exemple, un joc al qual jugaven de nenes.
Ay, teníamos un juego. Bueno, esto no lo he explicado nunca, pero bueno, lo voy a explicar porque me parece muy, muy bonito. Que jugábamos a un juego de pequeñas que nos lo habíamos inventado nosotras, se llamaba Juguemos a ser amigas. Entonces jugábamos a que éramos mayores y éramos amigas, como en plan... Es muy gracioso. Y fíjate que yo creo que es que por eso somos tan amigas, no sé.
Juguemos a ser amigas.
Sí, y jugábamos... Qué bonito, la verdad, no
sí,
sé.
Sí, y era como jugar a ser adultas, ¿no?
Jugar a ser hacer, adultas, básicamente, y como que éramos vecinas o que teníamos... Ahora no me preguntes el qué, porque son estas dinámicas de niños que tienen sentido en ese momento y en sí. esa edad y todo... No sé bien, claro, bien qué hacíamos, pero sé que jugábamos a ser adultas y el juego se llamaba... Jugamos a ser... Le decía yo, jugamos a ser amigas, y ella, sí, juguemos a amigas, tal. Y jugábamos a eso.
Perquè quan es porten, elles dues?
Tres anys o quatre,
sí,
no?
Màxim, o dos, sí.
Li surten unes catalanades a la Pili, no sé bien.
No ha dit un ara, també.
Sí, deia molt home, també.
Bueno,
ja veieu que tot el podcast és més aviat l'entot, eh? Que al Javier Aznar també li costa trobar les paraules, etc. També explica com a prop està de la seva germana, com realment el joc de jugar a ser amiga s'ha fet gairebé una realitat.
A mi m'encantaria vivir con mi hermana y, de hecho, claro, pues lo que estábamos diciendo antes del tour y nuestro trabajo, cuando hacemos, pues, no sé... ensayos de tour, porque claro, el tour dura 90 minutos y es un espectáculo que parece que llegas y lo haces, ¿no? Tiene un montón de ensayo, de encierro, de tal, y se genera como mucha convivencia y bueno, eso, que siento que en cierta manera sí que vivimos juntos, como que hemos conseguido
jugar a ser amigas.
Pues sí, de mayores, que el juego se haga verdad, ¿sabes? Y de ser amigas, porque no todo el mundo es amigo, creo, de su hermano.
No, claro que no.
No, como que a veces son relaciones más... Pues eso, que has crecido juntos, tienes los mismos padres, pero... Sí. O no,
ella
però...
va deixant anar coses, però és molt hermètica, i, per exemple, en cap moment diu on viu ella, on viu la Rosalía, tot això queda així com una mica a l'aire.
I jo... ben fet que fan, eh?
I tant.
Només deixa caure...
Es nota que ho té molt clar, què diu i què no diu.
Que ha passat l'estiu a Madrid. Com a molt et diu això, i que no saps si està de passada, si té un pis,
si no,
no ho saps.
Una noia misteriosa sempre funciona,
això,
molt misterioses, atrapadíssims. Més coses que sí que podem rascar sobre la Rosalía en aquest episodi és quan parlen sobre el Japó.
¿Ha pasado el tour por Japón?
No, es que no, de momento, claro, para viajar allí tienes que tener como un tour cerrado de lo que sería Asia, claro. Para no ir solo a un lugar, porque trasladarlo ya, todo
claro.
Es tremendo el gasto. Entonces lo que se hace normalmente es aunar varias,
sí.
varias ciudades y tal. Y de momento no, pero sería chulísimo. O sea, me encantaría. Es una de estas experiencias que me muero de ganas. Seguro que...
Els agradaria anar a Àsia de tour, però ara mateix està clar que no tenen una base de fans prou forta allà, i és per això, imagino, que un dels moviments de la Rosalía ha estat col·laborar amb l'estrella de K-pop, la Lisa, que ja es veia molt clar que era per fer créixer també una mica el seu univers allà a les terres asiàtiques, que és un territori on encara és una mica desconeguda ella, o molt desconeguda fins i tot. I parlant de sèries, atenció, perquè la Pili acaba explicant que ha vist The Bear, d'on surt el Jeremy Allen White, exnòvio de la Rosalía.
No l'has vist todavía?
La tercera no, aún no. Me gustó, de ver. Lo que pasa es que me ponía un poco nerviosa el clima cocina, que no sé si están así, lo exageraron o no.
Sí,
no
lo sé. Poco... Sí.
No lo sé, pero realmente transmitía un ambiente absolutamente estresante y lo veía antes de dormir y bueno, me ponía un poco histérica.
No era 25 pounds.
No, I ordered 200.
Where's beef?
Aquí, la pregunta és si va començar a veure The Bear abans de que la Rosalía s'emboliqués amb en Jeremy Allen White? o després.
Jo sóc el Javier Aznar i no faig cap pregunta sobre la sèrie, perquè tot em faria patir de que la Pilis pensi que estic traient informació.
Però no li fa la pregunta molt directa.
No hi va ni pensar, jo crec.
No.
De fet, és ella la que li
treu el tema.
Li recomano per això a la Pili relaxar-se amb la tercera temporada, perquè fa dormir. Hosti, la tercera de Déu, mare de Déu.
El Javier explica que sí que li ha agradat, però clar, queda dir, no? També davant del...
Si li agrada l'Olent.
De l'altre, no?
Sí.
També parlen sobre moda, que és una de les passions de la Pili, i sobre microtendències, com comencen i acaben rapidíssimament perquè les creen, i com, en el fons, són elles mateixes també, la Rosalía i la Pili, les que les creen.
Que todo se agota muy rápido, que la gente se cansa muy rápido.
No, pero es que además vosotras también, en cierto modo...
Somos culpables.
Participáis un poco. O sea, no digo como algo, sino que generáis ese... Que tenéis capacidad para...
Es verdad. Es
crear
verdad.
Eso. O sea, que es muy bonito eso también.
Es bonito y aparte, a mí, personalmente, me nace de un entusiasmo. O sea, no me nace del hastío, de que me produce las cosas, sino de un entusiasmo de, ¡ah, mira esto, qué chulo! ¡Oh, mira esto, qué bonito! ¡Buah, qué guay usar esto!
I també explica que per ella un dels atributs més positius que pot tenir algú és ser generós.
Ay, me encanta la generosidad. Cuando la gente es generosa, me gusta mucho. A la hora de hacer regalos o a la hora de preparar una comida o... con el tiempo que le dedicas a otra persona, no sé, es como que todos los actos, yo siento que los puedes hacer en abierto o en cerrado, en plan, para afuera o para adentro. Y la gente que lo hace para afuera, a mí me desarma. Como que digo, es que, wow, no sé, me desarma mucho, es algo que lo admiro.
Pel seu to de veu, no sé si és molt tranquil·la, o és que el podcast és molt tranquil i llavors ella també es deixa anar i és una tia relaxada, perquè tinc la sensació que està tot el dia voltant per tot el món, que tenen mil coses a fer, però que ella viu com amb una filosofia de calma i tranquil·litat.
És que sí que és un estil de veu molt Rosalía. Molt. És curiós, perquè no sempre tens el mateix tipus de veu que el teu germà o la germana, però em sorprèn i em fascina.
I és curiós també que ella explica que el que més la seva idea de felicitat és estar còmoda, no? La comoditat. Penso, com pots estar còmoda fent voltant pel món, que no tens casa, tot el dia amunt i avall amb tu.
Cada dia un lavabo diferent. A mi això és una cosa que jo no podria viure, i t'ho dic, eh?
No s'acaba d'entendre. Jo crec que quan parla de generositat parla també de la seva germana Rosalía, que per mi la paraula generositat la descriu moltíssim, i crec que la Rosalía és molt generosa. Aquesta és la sensació que tinc des de fora.
Sí, jo també.
Sí, com sigui, us recomanem moltíssim escoltar aquest episodi sencer, perquè és increïble, és que us farà ser feliços.
Fem una pausa i a la tornada Víctor Navarro, perquè hem de comentar, per exemple, que Xavi Hernández s'ha passat el cap de setmana jugant al Quién es Quién.
Sí, bona estona en família.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Nou minuts i la una del migdia. Víctor Navarro, molt bon dia.
Molt bon dia als tres.
Ha anat bé el cap de setmana? No és una pregunta, ho afirmo, perquè he vist els stories i dic, mare de Déu.
Sempre va bé, no, aquest Víctor Navarro.
Sí. En realitat estic de vacances, però més o menys vacances, llavors aprofito. Sí.
A veure, anem per feina. S'està a Sant Cugat, eh?
A Sant Cugat ha tocat aquesta vegada. Ja,
què vas fer, Víctor?
No, a una discoteca d'allà. Bueno, vam anar molts i... Hi havia molta gent interessant que aquí no puc...
Després ens expliques.
No puc. Soci, mira, estava un soci.
Parlem de l'Aitana Bonmatí.
M'agradaria continuar per agrair als tres clubs on he jugat. CD Ribes, Club de Futbol Cubelles, moltes gràcies.
Aquest és el moment de recollir la pilota d'or fa aproximadament un any. Veurem si aquest any la torna a guanyar, perquè és una de les candidates. I a veure, Víctor, aquí estàvem patint, perquè des de fa uns dies no s'estava parlant això, que a l'Aitana se li acabava el contracte amb el Barça aquest 2025, però que no s'ha de patir, que ja ho estan parlant tot, ho estan renegociant.
Era el gran tema, perquè a més s'estava parlant molt de l'interès del Chelsea i d'altres equips, que és la millor jugadora del món, favorita la pilota d'or que ja va guanyar l'any passat i que aquest any és favorita. De fet, són favorites les seves companyes també. O sigui, quedarà Can Barça segur al premi i, evidentment, clar, té propostes, és jove, té 26 anys i, evidentment, té propostes importants i que paguen més. És que a Barcelona es paga bé, però hi ha altres jocs, als Estats Units, a la Premier, que es paga molt millor.
Al tot costa van avançar això, que hi havia una oferta sobre la taula del Chelsea que li pagaven 11 milions d'euros per 4 temporades. Ell ha dit que no i es queda al Barça. El Barça li pagarà aquests diners?
No, impossible. Aquests diners mai s'arriben a aquestes xifres, impossible. I tot i que el Barça és el club de l'Estat que més paga, però ni així... es quedarà més o menys sense tenir... És complicat, és hermètic el món del futbol femení en tema de contractes, però més o menys estarà a vora del milió d'euros per temporada, el que firmarà Aitana. No seran 3 o 4 milions com altres jocs, un milió d'euros més o menys. Vora d'aquesta quantitat,
I serà la que cobrarà més de la plantilla del Barça.
Perquè Alexia estarà en uns 300.000 menys, una cosa així, més o menys, i serà la que cobrarà més, que al final és la millor jugadora actualment. És veritat que està Alexia, que ha guanyat dues pilotes d'or, ella només una, però és la millor jugadora del món, així que ha de cobrar com a tal, i tot i així podria cobrar molt més, igual que Alexia. Alexia li oferia 2 milions d'euros a Estats Units i ja s'ha quedat al Barça cobrant menys d'un milió. Però al final, com saben que les millors jugadores estan aquí, saben que poden guanyar molts títols i poden seguir fent història.
Cor blaugrana, també,
Cor blaugrana, sí.
Cobrava 300.000 euros l'any, ara, l'Aitana?
Si era la xifra que en aquesta ciutat teníem tots. Jo sempre he pensat que era més, però vora un mig milió, tampoc creguis que... O sigui, no era una...
Clar, estem parlant...
Al·lucina amb la diferència amb el masculí.
És una cosa...
Podríem aquí obrir el debat i no acabaríem.
I tu creus que per això no sabem les xifres, precisament per
també,
aquesta diferència
vergonya,
abismal?
Perquè fot vergonya.
Per favor.
Per favor. Que la que més cobri, tan poc en comparació al que menys cobra.
Entenem que el futbol és una bombolla on tothom cobra molts diners, Això sempre amb aquest context.
Aitana estava cobrant el mateix que potser un jugador de primera divisió que suplera a un equip que està lluitant per no baixar de categoria.
És
no baixar de segona divisió.
És boig, Salvatge.
Però a banda, diguéssim, del sou del Barça, hi ha la publicitat, i ha tot d'esdeveniments que cobren extra, no, això?
Amb Adidas, tenim imatge d'Adidas Aitana, jo estic segur que cobrava, o el seu contracte era més gran que el del Barça abans d'aquesta renovació. Encara no s'ha produït la firma, però...
I en aquest sentit també li surt més a compte quedar-se al Barça, perquè aquí està més el focus mediàtic, perquè si se'n va als Estats Units també en serà una mica més igual, perquè allà hi ha menys...
No? Als Estats Units, és veritat, per la pilota d'or, jo crec que no podria competir tant, però de marca se'n tindria segur. Yeah. Sí, podria ser una icona ja. Però sí, és veritat, li surt a compte quedar-se aquí per tema de guanyar la Champions, d'acumular títols, i que quan es retiri digui, mira, tinc aquesta Champions, aquestes lligues, he fet tot això.
Però tot i així, renunciar a 11 milions d'euros...
Ja ho farà d'aquí uns anys, potser, per retirar-se.
És probable. Mira, un que sí que ha tancat un contracte al marge del Barça, que no és... Bueno, més enllà del Camp Nou, és Lamine Yamal.
Aquí empieza la temporada 24-25 de Kings.
Empieza la nueva temporada de la Kings. Vamos a pasarnos el juego.
Aquest que sentim és Lamine Yamal en la promoció Fort. Que s'ha fet pública aquest cap de setmana. Això ha sortit aquest cap de setmana.
Sí, es va saber fa no res, no?
Dissabte a les 9 de la nit.
Què implica que Lamine Yamal sigui la cara de la Kings League, que és aquesta competició organitzada per l'empresa de Gerard Piqué, etcètera.
Que ha tornat després d'uns mesos de vacances, després d'uns mesos d'aturada de la competició, doncs imagina't, tenir el millor jugador ara mateix del moment, jo crec, a la Lliga, i si no és el millor serà del top 3, del top 20 segur, perquè jo crec que estarà top 10, però bueno, top 20 segur de millors jugadors d'Europa, i el jove que més promet de tota Europa, que el seu valor és de més de 100 milions, 150 milions a Transfer Market, doncs imagina't. O sigui, estem parlant del jugador del moment.
Per això em sorprèn que se'n vagi a la Kings.
I a mi em sorprèn que el Barça ho accepti.
I que li puguin pagar el que deu valdre que sigui allà.
Però no juga... Evidentment és impossible que jugui.
Home, és que com jugui es foti mal.
No, és impossible. Però, clar...
Però igualment, només aquest spot de 30 segons...
Per això a mi em sorprèn.
Pagar-li el que val...
I que el Barça consenteixi, que el Barça també, no?
Com ha anat aquesta negociació, Vic?
Tenim 3 minuts.
Jo crec que ha estat també, sobretot, Lamine Yamal és fan de la Kings League. Yamal amb els Buller, els germans Buller, que són d'aquí, doncs té bona relació, i ja està, fa un any va estar a la cabina, o aquest any va anar a la cabina del Cupra a veure un partit, va reaccionar més al partit, i a més d'això, Lamine Yamal el vesteix a Adidas, amb un contracte molt alt que ha signat després d'estar Nike, i a la Kings League el principal patrocinador és Adidas. Jo crec que aquí també era molt fàcil. Era molt fàcil fer-ho. Però tot i això, evidentment, està Gerard Piqué, que el coneix perfectament, i un Lamine Yamal que és fan de la Kings League. Llavors tot això...
I en la porta?
La porta té bona relació amb Piqué, o sigui,
clar.
És fàcil.
És clar.
I també
juga a favor,
no?
Sí, juga a favor. I és una cosa d'imatge.
Tu creus que Gerard Piqué fa una trucada a la porta per dir, escolta'm, trucarem amb en Lamin, que ho sàpigues, que no et vingui
tenen
de nou.
Tenen el sushi aquest d'aquí al costat, sí, i ho pacten, i ho celebren, i brinden.
Jo crec que sí, per referència, alguna cosa, un missatge haurà enviat de dir, escolta, què tal? Però és qüestió d'imatge. Que ningú pateixi del Barça no es trencarà, ni amb la selecció s'ha trencat, ni es trencarà...
I que no es distregui, que no es distregui, això també, que el culer necessita que estigui concentrat.
I també Aitana, tan jove i tanta imatge, repercussió.
Aitana, imatge, i això t'agrada, Juliana, Aitana, a imatge també de la Queens League, que anuncien la final de la Queens League entre les millors d'Espanya i de Mèxic, de la Queens League Amèriques, i amb un missatge en català a la seva Sant Pere de Ribes, un missatge que va gravar en català en aquest vídeo.
I això és perquè no es va deixar parlar en castellà? Se la va apretar perquè ho fes en castellà i ella es va negar?
Això va ser van pactar en català.
Jo estic convençut que li devien demanar en castellà
i ella va dir,
jo això t'ho faig en català.
Ella va fer un viatge justet. Ella va dir, mantinguer
la llengua per la identitat.
Sí. Això no és que estiguem convençuts, és que ho sabem. L'Aitana no va voler-ho fer en castellà i va dir, em planto, en català, família. Mira, és que l'Aitana amb això sempre ens tindrà.
Sí, sí.
Amb moltes altres coses també.
Però amb això sempre.
Per comparar res, ens queden 15 segons. La Mínia Mal, quan està cobrant amb el Barça, ho sabem, això, per comparar-ho?
Poc menys de 3 milions estarà cobrant ara, però tranquil, que ara la renovació...
Una renovació que haurem de cul a terra.
I en Xavi jugant al quin és qui?
Demà us
els
posem. Demà us els posem tots els detalls. D'una partida frenètica. Adéu,
família.